A Ràdio Maricel, a cel obert.
Cinc minuts passen d'un quart d'onze. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Comencem a la platja d'Aiguadols i a la tarda aquest incident amb un abocament d'aigües residuals que va obligar a tancar la platja, un anunci de la Generalitat, de la policia local, de la pròpia regidora de platges, Aurora Carbonell. Com està la situació ara?
Bé, està controlada. De fet, la reacció va ser molt ràpida, és a dir, es va trencar una canonada a la zona de la platja d'Aiguadols, de la Marina d'Aiguadols, i va haver doncs un abocament d'aigües fecals doncs en el mar. Lògicament, de seguida que es va detectar, es va avisar, es va fer un avís preventiu de que les aigües estaven en aquesta situació i, per tant, d'allunyar les persones, sobretot, del bany d'aquesta zona, però després immediatament, al veure doncs com estava la situació, es va prohibir el bany. La companyia va actuar de seguida, va demanar que almenys necessitava unes 24 hores per poder reparar l'avaria està reparada, però ara sí que a nivell més preventiu i per acabar de netejar el que és la zona, encara la platja estarà tancada 24 hores més. I quan obri encara hi haurà una situació de bandera groga, una mica d'advertiment al bany per acabar, diguem, de passar aquest episodi.
Probablement s'obrirà demà, doncs la platja?
Sí, probablement s'obrirà demà.
Amb aquesta restricció
de bandera groga fins a recuperar la normalitat dimecres o dijous. Anirem informant via els canals habituals de comunicació i també a la pròpia platja, el servei de salvament que hi ha a la pròpia platja també anirà avisant.
Aquest estiu, pel que sigui, és l'estiu de la neteja, de les escombraries, de...
Sí, de fet, tot el que se situa en l'àmbit de l'espai comú, no? De la via pública, de l'espai de convivència de tothom, doncs sempre preocupa. I en un moment de l'any en què som més persones al carrer, som més persones a la platja, som més persones al passeig, doncs es poden diguem, multiplicar doncs les problemàtiques que passen a la via pública i, per tant, ens preocupa molt més a tot.
Que
passa cada any. No?
Un d'aquests temes recurrents, però segurament l'any passat parlàvem de tres assumptes i aquest any gairebé hem descavalcat un, pel que sigui. L'any passat parlàvem de Top Manta, aquest any parlem de Top Manta també, parlàvem de la neteja i parlàvem dels sorolls. Parlàvem sobretot de veïns neguitejats pel soroll, segurament n'hi deu haver, però aquest any, a l'estiu, aquesta qüestió no ha estat tan present, almenys com ho va ser l'any passat, i ens hem quedat sobretot amb el Top Manta i amb la neteja com a grans temes que neguitegen a la ciutadania aquest estiu, no?
Amb la qüestió dels sorolls, jo voldria dir que és un tema també molt, molt recurrent de cada estiu, pel que dèiem, no? Perquè es multiplica la presència de gent i, per tant, es multipliquen les incidències, no? S'ha fet un esforç molt gran aquest últim hivern i aquesta última primavera en el que és el control dels establiments. És a dir, aquells focus de generadors de soroll que hi havia en determinats establiments, en determinats carrers, s'ha fet una feina a nivell tècnic molt important, l'equip tècnic municipal, tant dels serveis policials com dels serveis tècnics, els enginyers, vull dir, han treballat força per mirar doncs quines llicències tenien cada establiment i fins on podien arribar, fins el tipus d'activitat que podien portar i quin soroll podien generar, o quin volum de música podien tenir de màxim, i per tant aquí el resultat s'està notant, però també haig de dir que com a incidències en els serveis dels torns diaris de la policia surten nombroses festes particulars, no ho hem d'oblidar, vull dir, hi ha establiments que potser ja no incompleixen la normativa de soroll, per tant són més estrictes en el compliment, però sí que doncs, l'estiu genera doncs, festes particulars a les cases que també poden generar unes certes molèsties als veïns, i això sí que passa.
Hi ha força
sí,
denúncies
cap de setmana, per això? Sí? Exacte, són queixes que de seguida que quan es persona la policia local doncs, a casa del focus, diguem, sí, de soroll, sí. Normalment tot acaba amb que es baixa el volum o
que
la festa
que
acaba...
La festa es desinflava,
sí, vull dir,
que arriba a la policia.
Habitualment acaba així i no va més. Quan la qüestió genera més sí que pot acabar amb una denúncia, però habitualment la gent comprèn que s'ha excedit o que està molestant amb un veí o una veïna i, per tant...
Anem a lligar-ho abans de passar als altres dos temes. Algunes d'aquestes festes poden tenir relació amb aquest... o l'ús de determinats pisos... sí, com a pisos turístics.
N'hi ha, ha que són en habitatges d'ús turístic i n'hi ha que no, n'hi ha que són de residents de tot l'any, hi ha de tot. Vull dir, i també tenint en compte que els habitatges d'ús turístic ara, abans potser els teníem concentrats doncs, a la, el que és la façana marítima, i actualment estan diguem, molt, molt diversificats a tots els barris. Tots els barris pràcticament tenen habitatges d'ús turístic, inclús barris que eren absolutament residencials sense serveis comercials avui en dia tenen habitatges d'ús turístic, i per tant sí que pot ser-ho, però també insisteixo, també hi ha cases particulars i segones residències, que per tant ho podríem considerar com, com persones, diguem, gairebé empadronades.
Molts d'ells, o una bona part d'ells, pendents encara de legalitzar els habitatges d'ús turístic?
Sí, de fet això ens genera vegades que detectem doncs, que quan el policia local doncs fa es persona amb un d'aquests apartaments o habitatges perquè ha generat soroll i no és el propietari qui l'atén, sinó que és un llogater o és una persona que té un contracte, sí, sí, és que, quan ens adonem
que acaba d'arribar,
que aquell habitatge doncs és un apartament o és un habitatge d'ús turístic, comprovem la legalització i ens adonem compte que no, i per tant de vegades això indirectament genera que detectem l'ús il·legal que s'està fent d'aquests apartaments.
Preguntava perquè recordem quan teníem amb nosaltres alguns responsables d'empreses d'habitatges de lloguer, d'habitatges d'ús turístic, que ens deien fins i tot que això funcionava com els hotels, que els responsables, que el propietari d'aquell habitatge fins i tot ha de tenir un llistat de les persones que venen, de les persones que s'han registrat, i fins i tot que en algun moment, si hi ha algun problema, la policia ha de ser coneixedora de quines són les persones que en aquell moment estan en aquell habitatge que s'ha legalitzat com a habitatge d'ús turístic.
Quan més control hi hagi, i també de, en aquest sentit també de diguem de les persones, dels clients, no, de que ho utilitzen, és major la repercussió en positiu que pot tenir per la convivència amb els veïns i amb tothom. I per tant, és molt important aquí la consciència i el compromís que han de tenir també els empresaris del sector.
Sou persona que mira les xarxes socials?
Habitualment, sí.
És clar, com la majoria de persones que miren les xarxes socials, deveu tenir, no sé si dir un rosari de fotografies, de casuístiques diverses relacionades des de l'incivisme fins a gestió del servei de neteja, vaja, per dir-ho de la manera més grollera possible, fotos de merda per tot arreu. Dit així, hi ha un bon, aquest any hi ha un bon catàleg, no sé si de llocs recurrents o no, però en qualsevol cas, aquesta continua sent una preocupació molt forta. Us preguntaríem d'entrada si 15 dies després d'aquell ple municipal en què es va aprovar la injecció de 463.000 euros a FECSA per millorar el servei, a FESPA per millorar el servei de neteja, si heu notat, si teniu una certa percepció que alguna cosa ha canviat.
Crec que està canviant, crec que està canviant, però li hem de donar més temps a l'empresa, perquè el que hem introduït amb aquests 463.000 euros de més són un seguit de nous serveis o d'ampliació de serveis existents que en 15 dies no han arribat a tots els barris encara. O en 15 dies el resultat òptim que voldríem no s'ha aconseguit. Per tant, pensem que hem de donar un cert marge i, a més, que s'està produint en plena temporada. Malgrat, és una qüestió que havíem detectat doncs, fa mesos. Què suposarà tot això? Per exemple, l'altre dia hi havia una veïna que em deia... Estava a casa, diu a les 12 de la nit va passar el camió que recull, que buida el contenidor, diu, fins aquí, diu, res a dir perquè és habitualment l'horari que passa, diu, ja sé el soroll, ja sé que jo estic al llit a aquella hora i sento el soroll i recull. Però cap allà a les dues vaig tornar a sentir un soroll, parlava del barri de Campell, un soroll, diu, horrorós, altra vegada, allò vaig dir, coi, altra vegada el camió, diu, buidant el contenidor, diu, i vaig sortir al balcó per veure-ho. Diu, i aquell soroll que m'havia una mica molestat, m'havia indignat perquè m'havia despertat, em va fer relativament feliç, diu, perquè vaig veure que era un camió que estava netejant per dins i per fora, amb aigua, amb sabó, amb detergent, els contenidors. No? I vaig dir, bueno, doncs mira, aquest és el reflexe de que s'està produint aquest canvi, perquè aquesta és una de les millores que hem introduït, que és que els contenidors cada X temps, no cada dia, perquè cada dia materialment és... i pressupostàriament no ho podem assumir en aquest moment, es netegen els contenidors amb aigua i detergent per dins per fora, i també s'aprofita que s'aixequen els contenidors per netejar a sota dels contenidors, a terra, diguem, que és una de les coses que jo crec que tots érem molt conscients de que calia fer. Per tant, aquest és un dels resultats, però això trigarem doncs, encara unes quantes setmanes en veure-ho a tot arreu i l'efecte. No?
Fet i fet, afegint aquests 463.000 euros, Què val netejar Sitges un any? Fet i fet, en números rodons.
Al voltant dels 4 milions d'euros. Clar, hem de pensar que és el contracte més junt, aquest, més el transport públic, són els contractes més grans de més cost per l'Ajuntament anualment. És a dir, el bus urbà i la neteja són els més grossos. Evidentment vindria l'enllumenat, vindria la jardineria.
En abstracte, 4 milions són molts diners.
Són molts diners. Però recordem una cosa, tenim un municipi que té la vila, que té el poble de Garraf, que té el nucli de les botigues i que entremig tot això té nombrosos barris tipus urbanitzacions. Són 43 quilòmetres quadrats, és molt gran. Per tant, clar, un pot pensar, són 4 milions i estàs pensant en el centre, en el casc històric de la vila. No, 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 no. És tot això, eh? És tot això i tot l'any. I amb uns serveis extraordinaris, que també hi són, en moments puntuals de l'any. Perquè si el servei fos ordinari sempre, amb el mateix volum de població i no passés mai res, seria un tipus de servei. L'altre és aquest servei fluctuant que tenim a Sitges, doncs que a partir de divendres la cosa es multiplica durant tot l'any, fins diumenge, perquè hi ha cap de setmana i per tant hi ha segona residència, hi ha visitants, més els serveis extraordinaris de festes, esdeveniments, com un calendari ric, molt ampli, molt divers, però que també generen, evidentment, les seves necessitats de neteja.
És clar, gairebé seria allò retòric. Jo et vull pensar, amb 4 milions tens aquesta neteja, amb 5 milions en tindries més, amb 6 milions, i així no acabaríem mai.
I no oblidem una cosa, que el contracte quan es va firmar, l'any 2005 o 2006, quan es va firmar, l'import era molt més gran. Per què? Perquè es va fer un plantejament òptim de neteja pel municipi que les possibilitats pressupostàries han anat reduint. El 2011 vam situar el contracte, es va fer una modificació, el vam deixar en 3 milions i mig. I veníem, no sé si eren 7 o 8 milions, vull dir, es va anar reduint, després havia sigut 5, per tant va anar baixant. Per tant, la reducció pressupostària fa que el nivell òptim de neteja també redueixi.
Perquè l'ideal quin deu ser?
Un de molt car, segur.
Un de molt car.
El 2018 acaba el contracte actual, s'haurà de fer un concurs públic nou, perquè hi ha gent que em para pel carrer i em diuen mai més, l'empresa actual? Mai més, no els hi tornis a donar mai més, l'empresa actual. I jo dic, això anirà per concurs públic. L'empresa actual, si vol, el 2018 es podrà presentar i si reuneix les condicions i guanya, doncs guanyarà. Vull dir, no... haurà de ser molt més ampli el pressupost. S'haurà de plantejar un pressupost molt més ampli que el d'ara, perquè amb el d'ara no arribem.
Com que s'obre un ventall de qüestions importants, l'empresa està complint?
Quan van estar a l'alcaldia, no fa massa dies firmant el contracte, precisament en vam parlar.
És a dir, allò de dir, mira, les clàusules del contracte eren aquestes i això ha anat així. Tot i que tenim aquella sensació que en els darrers anys cadascú s'ha hagut de perdonar les culpes, l'Ajuntament ha hagut de perdonar, l'empresa ha hagut de perdonar l'Ajuntament...
És una realitat...
I quan cadascú s'ha de perdonar cadascú, les coses ja...
És una realitat que no podem obviar, Pensem que el 2011 se li devien 9 milions d'euros a CESPA. Ara Ferrovial, l'empresa que se n'encarrega de la neteja i de la recollida de la brossa. 9 milions d'euros se li devien. Puc entendre que el 2011 el servei no fos òptim, quan tens aquest deute, ho puc entendre. Sortosament el deute ja s'ha reparat, ja està solucionat, però hi ha d'haver un nivell d'exigència. Què ha passat amb tot això? Amb totes aquestes disminucions, i no vull justificar l'empresa, però amb totes aquestes disminucions del contracte, reduccions, retards en pagaments, clar, la maquinària que recull, tu veus els camions i molts estan destartalats, És que com es pot fer la inversió si les coses han anat com han anat? Per tant, ara hem d'intentar aquest any i mig que ens queda fins al 2018 aguantar, com es pugui, tensionar la situació si convé, perquè quan vam signar ara l'ampliació del contracte, la modificació, i vam posar gairebé mig milió d'euros més, el primer que els vam dir amb l'empresa, això volem que es noti, i que es noti de seguida, amb el temps necessari que hi hagi, però que es noti que hi hagi un major control per part vostra, dels vostres operaris, de tot el servei, i els serveis municipals també els hem dit que controlin l'empresa. Però tot això el 2018 s'haurà de tenir en compte, perquè s'haurà de fer, jo crec, un un plantejament més ampli encara.
I un contracte de major pressupost.
De major pressupost, jo crec que sí.
Us ho preguntava perquè fa 15 dies en el ple municipal vau obtenir suport de la gran majoria de grups.
Sí, només 3 regidors van votar en contra, que encara no m'ho he explicat.
Aquest suport era gairebé, diríem, un suport més amb la base de l'esperança que en la de la realitat, perquè molts grups deien, bé, confiem, aquella confiança més o menys, vaja, desitjada que això pugui servir, i en el cas del grup de Sitges en Positiu, que es va mostrar obertament contrari per entendre que no era tant una qüestió de diners, sinó una qüestió de saber gestionar o de saber controlar o de saber fiscalitzar el que estava passant.
No hi estic d'acord. En el contracte no hi havia netejar els contenidors per dins i per fora amb aigua i detergent.
No hi ha estat mai?
Hi havia estat, però es va treure quan es devien 9 milions d'euros. Es van tenir que treure... Sí, què vam fer quan es devien 9 milions d'euros? Recollir la brossa. No es podia fer res més. No hi havia diners per pagar res més. Doncs ara no hi era el fet de netejar per dins i per fora amb aigua i detergent. S'havia de modificar forçosament el contracte i posar més diners perquè ho fessin. No era un tema de control. S'havia de modificar el contracte. Per això dic que no entenc com és que 3 regidors del consistori, en aquest cas de Sitges en Positiu, es van oposar a això quan tothom, no? Tothom, la resta, els 17 regidors presents, tots veien tothom que era necessari passar per aquí. No?
I suposo que aquí hem de ficar la qüestió de l'incivisme.
Hi ha un component de l'incivisme.
Perquè no sabem, o fins i tot també molts sitgetans es deuen preguntar si és que això ha anat a més... I si ha anat a més, perquè tampoc hi ha mesures sancionadores d'especial contundència. Quan ens trobem persones que ens diuen que al carrer hi ha caixes de menjar, allò, senceres amb el menjar allà ficat, i això evidentment no ha sortit de casa d'un particular, sinó que ha sortit d'un establiment o del que sigui. Quan les bosses d'escombraries gairebé sovintegen més que mai ara al damunt de les papereres ja a primera hora del matí. Quan passen totes aquestes coses, que no direm que no passessin, però que ara sembla que passen d'una forma molt, molt sovintejada, per què?
Està clar el que deia, hi ha un component d'incivisme que hem d'intentar reconduir. De fet, de cara a aquesta propera tardor hivern estem preparant una campanya de conscienciació dels horaris d'utilització dels contenidors, de les diferents fraccions, l'orgànica, tot i que som un municipi que recicla força, força bé el que és paper, el que és cartró, el que és vidre, l'orgànica continuem fallant, la recollida de la brossa al centre, en què al centre, per un tema de que no passen camions, no poden passar, doncs les brosses es continuen deixant, diguem, s'han de portar en uns contenidors que s'ubiquen, els posen al vespre i els retiren al dematí, no? Doncs bé, hi ha moltes persones que les deixen als portals. Mal fet, eh?
Però encara gràcies que fos així a determinada hora. Sí. Però hi ha persones que a les 10 del matí han deixat les escombraries al costat de la paperera.
Em deia l'altre dia un veí que té el contenidor al carrer de casa, una mica més avall, no? I més a prop hi té una paperera. Doncs observa com un altre veí molts dies, en lloc d'anar fins al contenidor, que el té una mica més lluny, deixa la brossa dins la paperera. Què passa? Que la paperera és petita. Una bossa de brossa, ella sola ja omple la paperera i ja pràcticament la inutilitza per la resta del dia. No? I això ho fa cada dia a les 7 del matí quan se'n va cap a treballar.
Perquè tothom sap positivament que en algun moment retiraran aquella bossa d'escombraries.
Però no? Fins al vespre. Fins al vespre. Què vol dir? Que durant tot el dia està inutilitzada la paperera i al final vessa la paperera per tot arreu. Això és una mostra d'incivisme. I aquí cal que incidim en fer campanya, en fer conscienciar la gent, doncs que realment aquest comportament doncs no ajuda.
Es pot multar o no es pot multar?
Sí, però per multar i per sancionar, l'autoritat competent per fer-ho, que és la policia, ha d'enganxar infragant-hi el moment que s'està cometent aquesta acció. I quan hi ha un policia d'uniforme al costat d'una paperera, no hi va ningú a llançar la bossa d'escombraries a la paperera. Aquest és el gran problema que tenim. I després també les limitacions que tenim de plantilla de policia. No tenim policies a tots els carrers, al costat de tots els contenidors i totes les papereres.
Ni policia de papereres.
I la gent, les persones que tenen un comportament incívic, ja saben en quin moment treure o no treure la brossa de casa de manera incívica. No ho faran quan passi la patrulla. I això sí que ens insisteix molt els cossos policials. Nosaltres no podem dir m'han dit que aquell veí agafa i surt o tal, o aquell altre, aquell turista. No, s'ha d'enxampar infragant-hi.
10:38. L'any passat també més o menys es va viure una situació molt, no direm que semblant amb el Tom Manta, però sempre hi ha hagut de més i de menys. Hi ha moments en què els cossos policials s'han posat d'acord, hi ha hagut una esbaldida general, s'ha vist l'espai públic absolutament net, després s'han trobat en altres llocs, perquè evidentment cadascú es planteja una estratègia de supervivència, i al cap d'uns dies han tornat a aparèixer els manters al passeig o a l'espai públic que sigui. Potser la diferència d'aquest any respecte a l'anterior és que hi ha hagut aquestes trobades entre els alcaldes de viles turístiques, els responsables del govern, etc, etc, el síndic de Greuges, per intentar fer alguna cosa en comú, tot i que això s'està demostrant més difícil del que semblava. No?
Ahir llegia a la premsa que la proliferació del Top Manta va des del Cap de Creus fins a Cadis. O sigui, no, ja no és un problema només.
No, era un article que parlava d'un cert corredor mediterrani del Top Manta.
No és un problema de Sitges, ni Salou, ni Cambrils, ni Roses, ni Llançà, Castelldefels.
Perquè els altres alcaldes, què diuen, alcalde? Quan ens trobem en aquesta reunió, què
diuen? Que amb els recursos municipals que tenim els posem tots a l'abast, però per lluitar amb un fenomen que és internacional i amb un fenomen que les polítiques municipals queden absolutament superades. Per què? Perquè tu pots posar tota la policia municipal i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra a la façana marítima per lluitar contra la venda ambulant. Però el 112 aquí la ten. Quan truquen al 112 hi ha una emergència que és diari, i més en temporada turística, diari, la policia està per això. Primer és la seguretat ciutadana. I per tant, els recursos escassos són els que són, i aquí el que cal és canviar el que sempre he dit, les polítiques, en aquest cas, fins de l'Estat i de la Unió, enfront d'una situació de migració absolutament des de la misèria, on que, bueno, estan buscant una manera de sortir-se'n per poder menjar. A mi moltes vegades em pregunten també, aquella actuació que veu fer el dimarts 26 de juliol va anar a la mar de bé, per què no ho feu cada dia això? Doncs perquè no hi ha recursos. Perquè
el mateix que va passar en època de la regidora Vinyet Lluís,
sí,
que va haver una intervenció...
No, i es pot anar fent, però aquest dia que vam fer aquesta intervenció, evidentment la policia local va actuar, però vam tenir un reforçament de Mossos d'Esquadra, no de la comissaria de Sitges, sinó de fora, de la Policia Nacional, que també va intervenir per temes d'estrangeria, però això ho van fer el dia 26 a Sitges, el dia 27 se'n van anar a un altre municipi, el dia 28 a un altre, i es va fent tota la costa.
I així tothom queda una mica més tranquil fins que tornem.
I quan torni la roda, tornarà a venir. Per què? Doncs perquè hi ha el que hi ha, i no hi ha més. I a més no oblidem una cosa, en situació d'alerta terrorista, en situació en plena temporada amb les necessitats que hi ha en els aeroports, els ports, tot això fa que, bueno, també les policies, els cossos, diguem, de Mossos d'Esquadra o cossos de l'Estat, també tenen altres responsabilitats en aquest moment. Mireu el que va passar a la Via Laietana amb
sí,
un cotxe.
Sí, sí.
Això va mobilitzar no sé quants cossos policials.
Sí, sí. Una paranoia general.
Bueno, sí. Què havien de fer? Havien de perseguir doncs, el Top Manta a la Rambla o havien d'anar per això quan era un seriós problema que es podia haver generat a la Via Laietana? I com això podria posar molts exemples. No
es pot fer més del que s'està fent?
L'Estat hi pot fer més, segur. La prova és que quan ha volgut canviar de polítiques en aquest sentit, ho ha canviat i ho ha fet. Perseguir les mercaderies, perseguir els centres, perdó, les mercaderies falses, voldria dir, els centres de distribució, tot això és molt important perquè llavors ja no arriba als municipis. Ara, a nivell municipal, podem abocar-hi més recursos? Sí, però els hauríem de treure d'una altra banda. Podríem de deixar de fer coses per posar-los aquí. Ampliar plantilla. Tenim aquell condicionant que sempre explico. No podem ampliar la plantilla municipal, que tant de bo l'any que ve puguem, perquè puguem tenir més inspectors de via pública per la neteja, puguem tenir més agents cívics que expliquin quins horaris han de fer servir la gent pels contenidors, puguem tenir ampliar la plantilla municipal de la policia, puguem tenir més enginyers, més advocats, tant de bo, tant de bo. I per tant, per aquesta banda sí que es podria fer més, però ara mateix les limitacions legals no ens deixen.
El darrer ple va començar amb una intervenció de l'alcalde vinculada amb Eduard Carrillo. Saben vostès el que ha succeït, també recordaran les paraules de l'alcalde en la darrera entrevista que va mantenir aquí.
Teniu alguna queixa, per tant, del regidor Carrillo?
No, jo entenc perfectament la situació en què es troba el regidor. És a dir, estem lligats moltes vegades de peus i mans per la legalitat i moltes vegades és tan complexa trobar una solució per aquell lloc de treball determinat que se'ns fa difícil fins i tot tècnicament de resoldre, i per això de vegades truquem a la porta d'especialistes de la Diputació, perquè ens diuen: mira, en aquell municipi de la província que tenien una situació similar van trobar aquesta solució que potser la podríem aplicar a Sitges, i d'acord amb la legalitat, amb la situació financera de l'Ajuntament, que és molt semblant a la vostra, en fi, de les experiències viscudes d'altres municipis, agafem el model per intentar aplicar-lo, resolent-ho puntualment, perquè és que la situació que es troba el regidor és aquesta, Solucions, ha de trobar solucions puntuals per serveis puntuals amb la que han d'encaixar amb la legalitat i amb la situació que té financera el nostre Ajuntament.
Hi ha situacions de tensió entre els regidors? I hem esmentat el regidor Carrillo especialment per...
No,
perquè ha aparegut en algun ple.
Les lògiques entre govern i oposició, jo no diria...
Estic parlant dintre del govern, eh?
Ah, no, dintre del govern. Els dimecres, que és el dia que tenim govern, les reunions del govern són molt llargues. Són molt llargues perquè realment hi ha molta dialèctica, molta debat sobre totes les qüestions, però jo diria que forma part...
No se senten crits des de la finestra.
No.
En Joan, tu saps, preguntava això, i l'alcalde li deia: no, podeu preguntar als veïns, que no se senten els crits des de fora. Com heu viscut la... no sé si dir... no, el cas Carrillo, no, que semblaria això molt excessiu, oi? Però com heu viscut aquestes darreres setmanes de... bé, la situació del regidor, i sobretot Eduard Carrillo va marxar combinant a l'alcalde que donés una explicació sobre un dels arguments que va fer valer a l'inici d'aquell ple, quan parlava que el regidor havia usat el correu institucional per parlar d'una situació particular, com era el que vivia Esquerra Republicana, i Eduard Carrillo ho negava rotundament i us demanava explicacions per això. Però com heu viscut aquesta situació des de la vostra perspectiva?
Sí, respecte a això segon, haig de dir que hi va haver molta confusió amb els correus, perquè sí que és veritat que hi van haver, es va utilitzar el correu institucional dins de l'Ajuntament, doncs, per aquestes qüestions polítiques que havien passat en el si d'Esquerra respecte a la presidència, això. I en el fons el que em referia jo és que havia passat això i que entenia que s'havia de separar la institució del partit, i a mi això sí que no em va semblar bé, la veritat. Jo crec que el senyor Eduard Carrillo està coherent. Havia arribat un punt la situació, doncs, per el que ell havia expressat, doncs, en veu alta, i ho havia expressat també de manera escrita, doncs, que s'havia generat una certa desconfiança en el si del grup municipal d'Esquerra, i després també de retruc en el si del govern. Doncs entenc que si en un lloc no hi ha confiança, no hi ha treball en equip, o no t'hi sents a gust, o inclús en algun moment vas en contra de la teva pròpia consciència, com havia expressat alguna vegada, doncs el millor que pots fer és plegar.
Ho havia notat, això?
Ho havia expressat. Ell ho havia anat expressant les últimes setmanes, i les declaracions públiques fetes o a través de les xarxes socials o a través de comunicats després de les reunions que hi havia hagut a Esquerra els últims 15 dies, jo crec que van portar cap aquí, i a mi em va semblar el més coherent, tenint en compte, doncs, això, doncs, que renuncia a l'acte de regidor i que el mes de setembre prendrà possessió el nou regidor, que serà un altre Eduard, en aquest cas, l'Eduard Terrado, perquè és el que li tocava a la llista, i a més ha rebut també el recolzament de l'Assemblea d'Esquerra.
Ho veu pensar en algun moment que això acabaria... que això no anava, o que teniu una sensació que hi havia alguna cosa que no acabava d'encaixar?
Mai, no sé, no crec que mai et plantegis que un regidor o una regidora marxarà del govern, perquè en principi, a no ser que hi hagués un daltabaix molt gros, i és que no crec que hagi estat això. Crec que ha sigut un tema més d'això, de sentir-se partícip de les coses, i de sentir-se formar part de l'equip i formar part d'una manera de treballar, perquè en el fons el senyor Carrillo sempre deia que la manera de treballar, el tarannà, no li agradava. No? I per tant, no sé, si no t'hi sents a gust, doncs crec que és el millor marxar, però no t'ho planteges al bon principi, perquè en principi quan et presentes en unes eleccions i tens possibilitats de governar, vols esgotar el mandat. Vols esgotar el mandat, no?
Heu buscat suports al govern?
Sí, estem buscant-los.
I com en l'anunci de detergent, hi ha qui se lo ha dit, i què li han dit, i què heu trobat?
Doncs, de fet, és a dir, hem començat la ronda de contactes. Haig de dir que ara està aturada perquè molts regidors, doncs, estan de vacances i es fa difícil ara compaginar poder fer agenda, no?, per trobar-se, i per tant ho reprendrem després de la festa major, però com a mínim tots els regidors saben, perdó, tots els portaveus saben que hi ha aquesta voluntat d'intentar ampliar el govern i trobar una majoria, doncs, estable, per el que és el consistori. Nosaltres estem oberts, com hem dit, a parlar amb tothom, i la idea és sempre de sumar més regidors i regidores al govern.
Algú s'hi ha posat més o menys de cara?
Bueno, hi ha grups que s'ho estan pensant. És a dir, així com hi ha grups que diuen, mira, ara no ens va bé, quedarem més endavant, per això quedem, no?, per un tema de conciliar la vida també personal amb la política en el mes d'agost. Però altres que ens consta que hi ha grups que s'ho estan parlant amb les seves executives, amb les seves assemblees, i per tant esperarem... és a dir, continuem parlant i esperant resposta al setembre.
S'ho pensa Sitges Grup Independent, per exemple?
Per exemple, sí.
Per exemple.
Sí, sí. Sí, sí.
S'ho pensa Nou Horitzó?
Amb Nou Horitzó encara no hem parlat, per això, per un tema d'agenda.
Clar, si s'ho pensés Nou Horitzó, hauria de passar alguna cosa amb Esquerra Republicana. Perquè tothom sap.
Tothom és sabut, no? Però en qualsevol cas, el govern, els grups del govern... tenim clar que parlarem amb tothom, i si en podem, doncs, d'aquestes converses, doncs, sortir-ne, doncs, una majoria més estable del govern, perfecte. Si no, segur que servirà per fer balanç d'aquest any, per veure com encarem els tres que queden, i segurament podem trobar punts d'un comú de tot el que ha de venir, perquè ha de venir molta feina a fer i l'hem de compartir amb els altres grups, perquè governem en minoria.
Hi ha situacions a vegades paradoxals, perquè en el debat sobre la gerència i els directors d'àrea, precisament el govern defensava que, vaja, que difícilment en cap altra institució o que ells poguessin tenir coneixement s'havia posat tant sobre la taula la negociació sobre la figura i sobre la contractació d'aquesta persona, i en canvi més d'un grup de l'oposició assenyalava que no s'havien sentit massa correspostos a l'hora d'establir aquesta negociació.
No? Fixeu-vos que els grups que diuen que no s'han sentit correspostos són els que ho diuen sempre amb tot. Amb tot. Clar, aquí hi ha d'haver voluntat per totes les parts. És a dir, nosaltres vam posar sobre la taula construir aquesta estructura gerencial de l'Ajuntament, un gerent i tres direccions, i forçosament en vam haver de parlar amb tothom, perquè vam tenir que reformar el reglament orgànic municipal, que és el primer que vam fer. Després introduir-ho en els pressupostos del 2016, en la plantilla, en la relació de llocs de treball, definir quines funcions i quin perfil, en vam parlar amb tothom. Hi va haver grups més interessats en això, que van ser més proactius i van portar idees, propostes. Hi va haver grups no tan proactius, justament coincideixen sempre, són menys proactius amb tot. Escolta, aquí de seguida ens vam col·laborar amb els que més ho van dir. I és més, inclús una cosa més, ara hem introduït una variació més en el procés de selecció, perquè en el debat sí que és veritat que hi va haver grups de l'oposició que van creure que potser, doncs, el concurs de mèrits i l'entrevista no era suficientment objectiu. Doncs per donar-li encara més objectivitat, introduirem una prova escrita. I això és una aportació que va sortir en el debat. I per tant, hem escoltat l'oposició i hem sigut receptius. I per tant, qui està interessat aporta idees i segur que s'entén amb el govern.
En algun moment veu pensar que la frase de Pep Moliner tenia raó quan va dir allò en veu alta en un atac d'aquells de ja en tinc prou, que acabarà la legislatura i no hi haurà gerent encara?
Clar, és que a vegades arribes a pensar que potser algú no en té ganes, qui sigui. Potser algú té ganes que continuïn les coses com fins ara, i no, nosaltres no estem per això. Nosaltres estem per, vam dir que volíem millorar l'organització, som dels que creiem que una estructura directiva pot ajudar a posar una mica més d'ordre a l'Ajuntament i treballar més transversalment i ser més eficients, i per tant ens ho creiem. I no volem que hi hagi pals a les rodes, fa un any que en parlem, i per tant volem que el més immediat possible puguem tenir ja la gerència treballant.
Si això va pel camí que està anant hores d'ara... Abans de final d'any hi haurà gerent?
Confio que sí, però també vaig dir que abans de l'estiu.
Sí,
que confio que abans de l'hivern.
Sí, sí, però com que ara com a mínim ja hi ha candidats, ara com a mínim ja algú ja ha passat aquesta criba inicial,
ara
i per tant...
Hi ha llista definitiva d'admesos i d'admeses, i per tant em sembla que el tribunal la primera setmana de setembre ja es reuneix i comença tot el mecanisme de proves i selecció.
Ens havíem quedat el mes de juliol amb una qüestió no menor, que era la d'un alcalde que podia dir en veu alta tenim superàvit, tenim romanent, i en veu alta podia dir, però no podem agafar ni un euro d'aquest romanent perquè no paguem a 30 dies. El mes de juliol, l'alcalde deia que l'Ajuntament estava pagant a 47 dies. Deia que s'havia pagat a 36. En Joan Totosals li preguntava, bé, doncs què ha passat? Doncs ha passat que els processos, bé, en fi, aquelles coses que passen a vegades. S'ha avançat...
43 dies.
4 dies en un mes.
43 dies. Confiem arribar al 30 de setembre. De fet, hem fet políticament i tècnicament variacions per poder arribar el càlcul es fa trimestral i per tant el 30 de setembre ens ha de sortir els 30 dies per anar bé, per anar bé.
Això és d'aquí un mes i mig.
Això és d'aquí un mes i mig.
I l'Ajuntament ha de salvar 13.
Ha de salvar 13 dies, sí. Primera cosa que hem fet, políticament s'ha donat l'ordre a la instrucció a la casa de que s'han de, diguem, tramitar les factures diàriament. Això és importantíssim, que cada departament assumeixi la responsabilitat pròpia del departament de factura que entra, factura que es fa córrer i que es formalitza i va endavant.
Això que ens escolti pensarà, carai.
Ja hauria de ser així.
M'ho heu tret d'oca.
Doncs he hagut de fer un decret perquè quedi clar que és una instrucció per aconseguir aquest objectiu, una instrucció política. Segona qüestió, decrets de pagament, és a dir, donar l'ordre de pagaments també, sí. Si convé, se'n fan diaris absolutament coordinats amb la tresoreria municipal, perquè el problema no és de caixa, el problema no és de diners, és de tramitació, perquè els diners hi són. I després, lògicament, hem detectat què podia ser això que ens generava...
Que havia fet la demora, que
la
havia provocat
la demora. Augmentat la demora. I sembla ser que eren unes sentències judicials de moltes quantitats de diners, pendents de pagar, algunes qüestions, unes factures molt grosses que s'arrossegaven per plates, que hem intentat ara desencallar per donar-li velocitat i que descomptessin els dies, perquè això també ens acumulava uns certs dies que en generaven el problema.
El que, la del patronat, per exemple?
No, aquesta no. Precisament no. No, eren sentències d'un altre tipus.
És igual.
Però sí que això, la intervenció general, amb molt bon criteri, ens va fer donar i va dir aquí podria ser una de les qüestions que...
És a dir, que a l'hora de fer la mitjana, clar, el no pagament de quelcom que...
Milionari, és el que et feia...
El que feia descavalcar la mitjana.
Per tant, s'ha examinat, s'ha detectat, amb la confiança de que el 30 de setembre el càlcul ens sortirà o podrà sortir a 30 dies, que seria, jo crec, un element clau d'aquest exercici pressupostari, perquè ens desencallaria de cop 16 milions d'euros, que voldria dir, evidentment, pagar la part que toca als bancs, qüestions per amortitzar deute, però també voldria dir tirar tot endavant tota una sèrie de projectes que depenen d'aquests 16 milions, que són molts.
Quants en quedarien d'aquests 16?
8.
Pagant 8.
8.
Que era pagar amb bancs i sentències judicials i tot això.
La veritat és per pagar obligacions, compromeses, que són bancs, sentències, i els altres 8 són per inversions, que l'Estat li ha posat el qualificatiu de sostenibles, val? I que vol dir una mica inversions que siguin perdurables en el temps, en el pressupost, els pressupostos següents, que s'aguantin, vaja, s'aguantin. Vull dir, que no fer volar coloms i fer inversions que després no els puguis pagar.
D'acord. Això vol dir que l'1 d'octubre, si tot va bé, s'obriria l'aixeta i es pagaria l'aire condicionat i els mobles de la biblioteca i es podria...
Per exemple. O sigui, la biblioteca, que l'obra està acabada, que tenim un edifici preciós, que tenim un equipament municipal cultural el més antic de la vila conjuntament amb el Museu Cal Ferrat, que estigui tancada, és aquest el motiu, és aquest. Només li falta instal·lar la climatització i comprar el mobiliari nou, perquè els elements tecnològics actuals de control d'antifurs, de tot el tema automatitzat de la biblioteca, no serveix als antics. Mm-hmm. Malgrat els mobles del 36 hi seran una part, perquè és una biblioteca inaugurada a la Segona República, pocs dies abans d'esclatar la Guerra Civil, té un valor sentimental, històric, patrimonial molt fort, i una part hi seran a la biblioteca, però la resta no.
Allò doncs sí que va
depèn,
ser una...
Això depèn de pagar 30 dies.
Allò sí que va ser una inversió sostenible,
Sí, i tant.
Aquella sí, 80 anys. La dels mobles del 36.
80 anys ha durat aquesta inversió sostenible.
Però ja és pena tenir 16 milions d'euros i no poder-ne tocar ni un.
Molta pena. Després de l'esforç que s'ha fet a nivell municipal, tècnics, empreses concessionàries, ciutadans i ciutadanes de Sitges a través de pagar l'IBI, del rebut de la brossa, tot el que hi ha hagut, que ho tinguis allà perquè l'Estat no t'ho deixa tocar. Bé. doncs hem de canviar aquesta norma de l'Estat, perquè els ajuntaments que han fet aquest esforç se'ls hauria de tenir en compte, els ciutadans que han fet aquest esforç se'ls hauria de valorar, i després hem de complir amb els proveïdors. Clar que sí, hem de pagar 30 dies.
S'acosta la Festa Major.
S'acosta Sant Bartomeu.
S'acosta Sant Bartomeu. Tot un punt només, perquè acabarem amb una bona Festa Major, però us preocupa la nit del Castell de Foc?
Una mica. Una mica, és lògic. Però em preocupa la nit del Castell de Foc, em preocupa les nits del cap de setmana, em preocupa les nits que tenim un esdeveniment o durant el dia, perquè qualsevol aglomeració de gent, bé, doncs en aquesta situació que viu Europa, doncs bé,
que genera un...
genera, i la Junta Local de Seguretat ho diu, també haig de dir que en aquests casos també la reacció, lògicament la proactivitat de la Junta Local de Seguretat és doncs uns serveis preventius de policia, doncs precisament per evitar que no passi res i puguem tenir, com cada any, un castell de foc genial, una baixada de les escales, que la gent ho gaudeixi, una Festa Major amb tranquil·litat, amb civisme, i que es disfruti molt.
La propera aturada, 19 d'agost, Isidre Panyella, fill predilecte,
i al setembre Rosó Carbonell, filla predilecta.
O sigui que...
dos reconeixements molt merescuts, dues persones de la vila que han estimat molt el que hem fet i que ho estimen, i jo crec que nomenar-los fills predilectes és un reconeixement, però també pot ser per tots un testimoni, perquè el seu nivell d'implicació i de civisme és molt gran i segur que ens pot servir a moltes persones.
Són les 11, Miquel Forç, bona Festa Major.
Bona Festa Major a tothom.
El passadís l'espera Valet Montgai, o sigui que...
saludarem el pregoner.
En 5 minuts tornem i en Pitu Valera entrevista el pregoner d'aquest 2016. Fins ara.